Atles Subversiu.
És l'hora d'obrir les pàgines de l'Atles Subversiu. Cada diumenge coneixem altres llocs del món des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem a... Israel. La zona del Pròxim Orient és una de les més inestables del planeta. En els últims anys hem vist com aquesta tensió pujava encara més de nivell amb la guerra a Síria, però ara, amb l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, aquesta espiral s'ha accelerat. Aquesta setmana anem a aquest país perquè dilluns va fer 70 anys de la proclamació de l'Estat d'Israel, una data que va ser catastròfica per als palestins que commemoren la Nakba o desastre, l'expulsió de milers de persones de la seva terra arran de la guerra àrab-israeliana del 1948. En aquest context i en una setmana marcada pels atacs indiscriminats discriminats d'Israel contra els habitants de Gaza, què ens explicarà el Dalmas? És a la seva postal?
La postal. Antoni Dalmases.
Bon dia, amics del suplement. Avui he estat enviat a una de les zones calentes del planeta. Bé, més que calentes, en estat d'ebullició permanent. Per això, cansat d'afrontar situacions conflictives, he decidit plantar-me i fer un exercici de cinisme radical, absolut, que és, diguem-ho clar, una actitud molt habitual en la societat europea. He optat per girar l'esquena als problemes, ignorar el sofriment dels altres, no pensar-hi i ser un barrut sense ànima, com fa la Unió Europea amb els immigrants. Avui sóc a Israel, però seguint els consells de gent que coneix aquest dissortat país, he anat directe a Tel Aviv, la capital on es pot passar de conflictes, on no es parla dels bombardeigs ni dels murs ignominiosos. La ciutat que pot viure ignorant la realitat incòmoda en un ambient de festa i relax, de benestar, luxós i tot, com tantes altres ciutats de la costa mediterrània. Tel Aviv és la capital autèntica d'Israel. Jerusalem és la capital de la baralla, de la pugna, de l'anticonvivència i de veure qui la fa més grossa, on tothom practica aquella barbària de la por ellos, però a l'engròs i sense treva. Espero, doncs, passar un temps als llims, a Tel Aviv fent el turista, fent veure que si la meva vida és vella, la vida de tothom deu ser vella. Des del cel, la ciutat sorprèn per la gran quantitat d'edificis d'estil Bauhaus que als anys 30 van projectar uns arquitectes alemanys que fugien dels nazis socis del Franco. Són cases com cups, amb sostres blancs, elegants i inconfusibles, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Aquí hi ha el centre de l'economia israeliana, l'activitat industrial i financera, amb moltes empreses tecnològiques que fan que en diguin Silicon Wadi. A més, el port de Jaffa, que bull de moviment i mercaderies, demostra que estem en una ciutat moderna, que ningú no diria que es troba a 60 quilòmetres de Jerusalem i a poc més d'una hora de la Franja de Gaza, on maten gent que protesta tirant pedres. És allò de la violència de l'Estat que alguns justifiquen. Però no és d'això que he de parlar, He de referir els 14 quilòmetres de costa de Tel Aviv, amb un passeig marítim ple d'animació, per on camino, tot observant la barreja de jueus ortodoxos, amb joves enamorats, surfistes esculturals i fins mares que patinen tot i van cotxets infantils. És la còpia mediterrània de l'American Way of Life, que refermo passejant pel parc Yarkon, una zona verda més gran que el centre del parc de Nova York. Tot seguit, visito el barri cool del port i des d'un restaurant disfruto de les vistes de la badia i el famós far. Més tard, m'endinso pels carrerons del Carmel Market, on hi ha una mena d'encants d'antiguitats, roba, artesania i tota classe de paradetes que recorden molts indrets de la nostra costa. El lema de la ciutat, em diuen, és l'expressiu «viu i deixa viure», que em sona a una ironia una mica sàdica. Expliquen també que la nit de la ciutat és trepidant, festiva i desenfadada, però la veritat jo ja he superat els límits de la meva capacitat de cinisme i em rendeixo. M'he esforçat a ser modern, a semblar indiferent, però m'he cansat de simular que sóc idiota, perquè tot té un límit. Aquí, la vida com si res, i a pocs quilòmetres la mort com si res. No pot ser. Em sento fastiguejat de ràbia contra la barbària prepotent i assassina que no té pàtria. Disculpeu l'amargor. Aquesta postal vol ser un clam per exigir la pau i la convivència arreu, a Israel i a casa nostra. Segur de compartir aquest afany amb tots els oients de bona fe, desitjo que passeu un diumenge feliç, sense ignorar, però, el dolor i la injustícia que pateixen els altres, encara que només sigui per poder dir que som humans.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. Israel. Estat fundat el 14 de maig de 1948 segons el pla de partició del mandat britànic de Palestina imposat per l'ONU. La creació de l'Estat d'Israel va provocar el rebuig dels països àrabs veïns que van atacar-lo. Aquesta guerra va marcar l'inici d'allò que els palestins anomenen Nakba, la catàstrofe, l'èxode de milers de persones que van fugir de casa seva expulsat per les tropes hebrees. Israel té més de 8 milions d'habitants, descendents de jueus perseguits del nazisme i vinguts d'arreu del món. Aquesta terra sagrada, que és l'epicentre de les tres religions monoteistes, podria ser l'escenari de moltes pel·lícules.
Escenaris de pel·lícula.
Dèiem fa un parell de setmanes, quan vam visitar el Líban, que si quan ens passegem per països europeus fem referència a la llarga història que acostumen a tenir, quan ens anem al Pròxim Orient, el bagatge es multiplica perquè, d'alguna manera o altra, el bressol de la nostra cultura es troba allí.
Albert Biorlegui.
A l'Atles Subversiu d'avui ens n'anem a Israel, un país amb més de 6.000 anys on s'hi barregen indefectiblement història i religió. Com cada setmana hi donarem una ràpida ullada en només tres pel·lícules i una cançó. Malgrat que hi ha restes del tercer mil·lenni abans de Crist, per la cultura popular, un dels primers mites del país és Moisès, que va alliberar el poble d'Israel, el poble escollit del jou egipci, als vols de l'any 1000 abans de Crist. La gesta ha tingut moltes versions cinematogràfiques, però la més icònica és, sens dubte, Els Deu Manaments, el testament cinematogràfic de Cecil B. DeMille, rodada l'any 1956, que malgrat que a ulls actuals no deixa de ser una versió ben espectacular dels pastorets folk i torresians, continua resultant llegendària.
La luz de Dios resplandece en ti, Moisés. No te arrodilles ante mí, Josué. Esas tablas de piedra, la escritura de Dios, sus 10 mandamientos.
L'esdevenir del segle es va comportar el domini helènic, l'imperi romà, l'imperi bizantí i el domini àrab. I la capital històrica, Jerusalem, seria el centre d'atenció amb les guerres de croades que van enfrontar l'islam i el cristianisme a l'alta edat medieval. Des de l'any del Senyor de 1099, any de la primera croada, hi ha hagut diverses pel·lícules que, major o menor rigor, han tractat el tema. Ridley Scott va fer la seva peculiar aportació el 2005 amb El Reino de los Cielos.
¿Sabes que te aguarda en Jerusalén? Un mundo nuevo. Jamás se ha podido ver nada igual. Allí no eres como naciste, sino como te dicta tu interior. Un reino de conciencia, de paz en vez de guerra, de amor en vez de odio. Eso es lo que te aguarda al final de la cruzada.
El segle XX serà, sens dubte, ben convuls per a un país tan antic, i el fet més destacat és el que es produirà l'any 1948 amb la proclamació de l'Estat d'Israel i després de més de 60 anys d'esforços sinuistes per establir una nació sobirana. El film que defineix aquest fet és Exodus, d'Otto Preminger, dirigit l'any 1960 i amb en Paul Newman i Eve Maria Sant, que està basat en la novel·la de Leon Uris.
Part of this policy 2 years ago. Oh, I don't care about the Jews one way or the other. But they are troublemakers, aren't they?
Well, no question about it, sir. You get two of them together. You've got a debate on your hands. Three, you're putting out a revolution.
La història d'Israel, com la del seu país, no s'entén sense la dels seus habitants. I el poble jueu, així definit genèricament, encara que hi ha altres professions religioses, ha estat malauradament el gran protagonista de l'episodi més dolorós i tràgic del segle XX. 6 milions de jueus van ser exterminats pels nazis i el cinema, com no podia ser de cap altra manera, ho ha tractat en moltíssimes ocasions. La cantant israeliana Noa va interpretar el tema principal de La vita è bella, on Roberto Benigni intentava preservar l'horror d'un camp de concentració el més valuós de la humanitat, la innocència.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Life slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is
is beautiful that way.
Gràcies per la tria, Beorlegui. Ramon, com anem?
Molt bé, Mercè,
com
bon dia.
Com va el cap de setmana? Bé?
Bé, tot bé.
Bé, anem a parlar d'art, com sempre, i obrim museus, tu. Cada setmana obrim un equipament en algun lloc del món. Avui marxem fins a Israel, tal com explicàvem, dilluns va fer 70 anys de la proclamació de l'Estat d'Israel, que va coincidir amb la inauguració de l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem, una setmana que ha acabat amb desenes de palestins morts a la frontera de Gaza davant dels atacs aeris israelians.
Shabab.
Atacs indiscriminats contra població desarmada. Avui serà una mica complicat fer aquest museu a Israel perquè és una de les zones més calentes i amb més tensió del món, però ho intentarem.
Ho intentarem i almenys intentarem doncs, que l'art pugui ser un antídot contra els desastres de la guerra i la barbàrie dels homes.
T'ha costat elegir?
Una mica, perquè no, primerament no sóc especialista en art israelí i segon perquè tampoc hi ha tanta obra que puguem referenciar. Pensa que és un país molt petit, té 20.000 quilòmetres quadrats, és a dir, és més petit que Catalunya,
sí, sí.
I que les influències han sigut molt grans i sobretot a partir de la fundació dels museus de Jerusalem i Tel Aviv es va estructurar més una comunitat artística, com ara veurem.
Mm-hmm. Avui amb l'Artur Ramon obrim un museu a Israel la mateixa setmana en què també aquest país ha guanyat el Festival d'Eurovisió. I'm not your toy. Mare meva, fent el gall dindi, no? Aquesta noia, no?
Increïble.
I comencem el repàs per les obres d'art amb una pintura, a veure si ho dic bé, de Samuel Hirzenberg.
Ah, exacte.
I com es titula aquesta obra?
El jueu errant, que és un dels mites del món israelí. Recordem que és una figura mitològica en el col·lectiu també d'Occident, és una figura sobretot de l'antisemitisme, és a dir, és un jueu que va negar a Jesús i que a partir d'aquí Déu el va castigar per anar errant, per anar voltant per tot el món.
Sense destí, sense
que és una mica
objectiu.
El símbol de la diàspora jueva,
sí.
I a més és la destrucció doncs, de Jerusalem com a càstig diví, no? És aquesta responsabilitat que pesa de la consciència del poble d'Israel, que va ser qui les seves autoritats jurídiques i religioses qui van portar Jesús a la creu. És a dir, que clar, si ho mires des d'un punt de vista històric i inclús des d'un punt de vista simbòlic, és que és molt fort, no? Que sota la responsabilitat d'un poble hagi portat que el fill de Déu hagi mort, hagi estat sacrificat.
Una bona creu per arrossegar.
I és també, diguem-ho tot, és el mite de l'antisemitisme.
Sí, sí.
Forma part d'aquesta corrent tan perversa que va portar aquests desastres, sobretot a la Segona Guerra Mundial.
I què en sabem de Samuel Hirzenberg?
Doncs mira, és un pintor polac, però que té un origen jueu, és a dir, ell neix a Lodz, però de família jueva. Amb 15 anys passa per estudia a Cracòvia, després passa per Múnich i a París és on es forma a l'Acadèmia Colarossi, com tants artistes que hem parlat al llarg d'aquest any. Guanya una medalla de plata a París i després, el 1891, torna a Lodz i comença a treballar dins del simbolisme. La seva trilogia sobre el jueu errant és aquest, després té el jueu etern, és a dir, fa tota una sèrie de quadres amb aquesta simbologia. L'any 1901 passa per Itàlia i coneix tot el Renaixement, etc, i acaba morint a Jerusalem el 1908.
Mm.
L'obra que portem aquí és del 1899 i veiem aquest jueu mig nu,
sí.
Que està travessant un camp de cadàvers i de creus, i a mi... Mira,
una cara de pànic,
encara
també.
Encara de pànic, com amb els ulls desorbitats.
Sí.
És un quadre bastant...
El rostre és monstruós.
Sí, és bastant sinistre. Però hi ha una cosa que m'ha interessat molt.
Quina?
Que és tota aquesta muntagamenta de cadàvers
de
al terra, de
sí?
cossos, d'una banda. Que això ens remet a Jericó i la balsa de la Medusa. Però tot aquest bosc de creus jo ja l'he vist abans. I anava pensant, i on l'has vista? Doncs l'he vist, si els oients van a internet i posen Lelio Orsi, que és un pintor manierista del 16, es va especialitzar en quadres on hi havia un amuntagament, encara més que aquí, de creus. I estic segur que aquest Samuel Hirschenberg, a París, o al llarg de la seva trajectòria, també arran, deuria haver vist obra de Lelio Orsi i es va inspirar. I això em porta a sempre pensar que la història a l'art és com una mena de causa-efecte, és com un bucle, no?
Tot està connectat, no?
Tot està connectat.
Com si hi hagués un... No?
I el que és bonic és desconnectar-ho. El que és bonic és
i trencar, no?
És trobar aquestes influències que són tan interessants.
Samuel Hirschenberg, el jueu errant, una obra de 1899, és la primera obra pictòrica que pengem al museu que estem obrint a Israel. I la segona obra és d'un autor català.
Sí, mira, he pensat que de tant en tant també hem de posar
sí,
en el nostre museu artistes catalans, perquè si no ens diran que només anem a mirar artistes
de
fora.
I que només critiquem,
perquè
no es reconeix aquí la trajectòria dels grans pintors.
I per tant he pensat, anem a buscar un artista català, encara viu, que hagi tractat el tema d'Israel a la seva obra o del món jueu. I l'he trobat, es diu Ernest Descalç. Ernest Descalç, i va néixer a Manresa el 1956. I té una sèrie de quadres molt interessants sobre el poble d'Israel. I el que hem portat aquí és aquest que es diu Èxode, en el que doncs, veiem tota aquesta munió de gent que està, de jueus que estan marxant, que és naturalment aquest gran tema de la Bíblia, és a dir, en el moment doncs, que surten d'Egipte entre el 1200 i el 1550 abans de Crist, i que és l'alliberament també del poble d'Israel. És a dir, clar, dins de la iconografia, de la simbologia jueva, la sortida aquesta d'Egipte, de la terra promesa de Canà, i la revelació del mont Sinaí sí. són els dos grans, mites. I veig que aquest artista ha tractat molt bé amb aquesta mena de, com sembla una aiguada, I amb unes tintes molt planes, em recorda el que fa un artista que es diu Juan Genovés, que també té aquestes multituds vistes així a vol d'ocell.
I la manera de tractar la figura humana també és desdibuixada. Vull dir que no veiem un cos
no.
ben dibuixat, sinó sembla no. una pinzellada.
Veiem com unes multituds.
Sí.
Això que l'altre dia parlàvem, que feia el Ramon Casas, te'n
sí.
recordes que parlàvem les multituds? Com representar la multitud
sí,
que
sí,
es
sí.
fa? O fa, per exemple, Canaletto amb aquells puntets amb els personatges a Venècia. És a dir, la multitud no cal que la faci una descripció perfecta. Mentre es vegi que és un grup, en aquest cas, doncs, d'un grup de persones que estan anant com en un desert, però m'agrada molt aquestes aiguades que té i trobo que és un artista que és interessant. He entrat a la seva web i he estat veient coses i m'encurioseix molt la forma com firma.
Com firma?
Has vist que firma amb aquestes lletres majúscules? Això és qui ho feia, el Bernat Bouffé. És una firma molt similar a la d'aquest pintor francès dels anys 50, que és en majúscules i és una firma com molt contundent. La manera de firmar...
Sembla la firma d'un il·lustrador.
És veritat, també ho sembla.
D'un ninotaire.
Sí, també ho sembla, sí. Sí, sí. La manera de firmar, un dia n'hauríem de parlar d'això. Com firmen els artistes? Hi ha uns que firmen al davant de les obres, altres que firmen al darrere, uns molt discrets, altres més evidents.
Una signatura aquesta d'Ernest Descalç que contrasta amb la manera de pintar aquest èxode, no?
Sí, que és com molt vaporosa.
Sí, molt fi, molt pla.
Molt tènue,
sí,
molt vaporosa. Sí, sí. A mi m'ha interessat aquest artista i el que he anat veient d'ella a la web, perquè l'obra en directe no l'he coneguda, però sí que em va sorprendre, deu tenir alguna relació, no sé quina, però alguna amb el poble jueu, perquè, clar, a part de la seva obra, un artista manresa que tracti aquests temes, doncs deu haver alguna mena de vinculació personal o familiar.
Som al Suplement de Catalunya Ràdio i amb l'Artur Ramon obrim un museu a Israel. La segona obra que hem penjat és aquesta d'Ernest Descalç, Èxode. Acabem amb la tercera. You see everything. acabem amb una escultura fascinant.
Molt interessant. D'un artista...
cap femení.
Sí, d'un artista que no coneixia de res, que es diu Irit Haddani, i que fa aquestes incisions, és a dir, perquè ens entenguem, és un cap femení que sembla com un cap antic, que podria ser com d'aquests totèmics de cultures antigues, i llavors està fet amb fusta, i llavors de forma horitzontal hi ha unes incisions que van recorrent el rostre d'aquesta figura. I això crec que
com si n'haguessin tret llesques, no?
Exacte.
Llenques de fusta.
Com si l'haguessin com de construir, l'haguessin anat traient, i trobo que li dona un especial atractiu. Jo quan la vaig veure, la imatge la trobo molt, molt bonica i molt... que t'interpel·la moltíssim. I a més lliga amb altres escultures que hem anat posant en el nostre museu, que no només és de pintura.
No.
També hi posem...
També obrim
cap a escultures. A vegades han sigut monumentals, que les hem hagut de treure al pati que ja tenim del museu, però aquesta pot anar en una de les sales. A més, és un artista relativament jove, nascut als anys 50, que ha fet tota la seva carrera a Jerusalem, molt poc conegut internacionalment, és a dir, el porta una galeria de Jerusalem on hi ha obra, però no se'l coneix fora, i crec que està bé donar-lo a conèixer a través d'aquesta secció.
Irit Haddani, aquest cap femení fet de fusta.
Fusta, amb incisions.
Amb incisions, com si fossin llenques. Una obra interessant també, la que ens ha portat l'Artur Ramon per penjar i per, exposar...
Anem ampliant el museu.
Els museus que anem obrint arreu del món. Ens hauran de contractar perquè tenim un fons meravellós.
I tant.
Avui hem anat a Israel. Gràcies, Artur, i fins la setmana que ve.
Fins aviat.